la recomanació literària de la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, començant el dilluns.
Molt bé, sí.
Molt bé.
Està bé que nosaltres siguem de dilluns, perquè és com dir, va, un abans i un després d'haver participat a la ràdio, jo.
Doncs, quina recomanació literària ens portes avui?
Avui us portem un llibre que, bé, en aquests moments no és el primer que s'escriu sobre aquest tema. Pensem que després d'uns 40 anys dels fets més traumàtics, doncs és potser un bon moment per parlar-ne. Estem parlant de com va començar-se a introduir la sida en el nostre món, en la nostra generació, en els primers casos als Estats Units, i que després es varen anar escampant de mica en mica, que va ser tan desconegut i que en un principi era absolutament intimidant, sobretot per la gent gay, i que van patir un assetjament i un tracte molt inhumà. L'obra l'ha escrita un autor que es diu Anthony Passeron. És un noi que va néixer a Niça l'any 83, i a partir de la història d'un familiar seu, un oncle, germà del seu pare, que va morir de sida juntament amb la seva dona, i va viure des dels anys 85, 84, 82, més o menys, 81, 82, que eren, bueno, doncs uns joves que descobrien el món perquè vivien en un poble de pagès, fill de carnissers de tota la vida, i que no havia vist el món. Va conèixer uns amics en una feina d'estiu, i els amics eren d'Amsterdam, i el van convidar a passar una setmana a casa seva. Imagina't un noi d'un poble petit que no ha vist el món per un forat, de sobte viu a casa d'uns amics que han viatjat, que ja viuen al món hippie, despreocupats i absolutament alliberats de cadenes, en l'Amsterdam, que ja es podia fumar marihuana i que hi havia l'ambient que hi havia. A partir d'aquí comencen a aparèixer casos d'unes malalties que no s'identifiquen gaire, sobretot als Estats Units, i aquest autor es fica a França, en els dos primers metges que van començar a detectar unes similituds en uns casos que tenien comuns, alguns amb una qüestió de pell, els altres respiratoris, però que sempre hi havia un component que els feia curiosament similars i que valia la pena estudiar-ho. És pas a pas, anys i moments que es van perdre també, perquè la comunitat mèdica tampoc volia, no es creia prou aquests dos metges, fins i tot en algun moment van fer aliança, però hi va haver un moment que també es van separar, perquè necessitaven diners per investigació, necessitaven convèncer qui tenia les peles per investigar, necessitaven publicar en revistes especialitzades, però també a veure que tinguessin un bon criteri, perquè en un principi la comunitat mèdica que va alertar de tot això els van fer callar molt de temps, saps? Potser massa temps. I és una mica un treball molt ben fet, un treball, per una banda, periodístic de recerca de com anava la investigació pas a pas, Estats Units i França. Aquest és sobretot el lligam que té aquest autor, i també com va anar descobrint, perquè evidentment la família, a la mort d'aquest seu tiet, doncs la tenien molt amagada. El personatge pràcticament havia sortit de les seves vides, ell no sabia ni ben bé què havia passat, i de mica en mica anar preguntant i anar indagant va anar descobrint què li havia passat en el seu oncle, que es deia Desiré, i que, bueno, el seu camí, diguem, cap a
la malaltia,
cap al final, cap a la malaltia, va començar doncs amb un estiu a Amsterdam que bueno, com tants d'altres, haguessin pogut caure i morir, eh? Doncs aquesta és una... No es pot dir exactament novel·la, tot i que està a la... en la narrativa de l'editorial L'Altre Editorial. És un llibre de 215 pàgines. La veritat és que intercalats els capítols pròpiament familiars amb el capítol de la investigació que hi havia i el moviment mèdic, i és absolutament interessant. Entenc que des d'ara nosaltres sabem com ha anat evolucionant i afortunadament sabem que ja ni és mortal i que també aquest estigma ja s'ha pogut erradicar i que no hi ha aquest grau de persecució i d'angoixa i de... Vull dir, és que va arribar un moment que ni els familiars se'ls hi acostava, no? O sigui, quan hi ha tanta ignorància, no?, de com es transmet una malaltia...
I desconeixement, també.
Exacte, sí, sí. Doncs, ja et dic, és un llibre que no es farà gens pesat a ningú, tot i que el tema, evidentment, quan parlem, jo em vull, la majoria de clients ens diuen, jo em vull distreure, dóna'm una cosa senzilla, que ja entenc, però, que a vegades clar, quan recomanem aquestes obres, poder diuen, oh, quina mandra, ho sabem, però crec que és molt interessant estar al cas d'aquestes situacions, perquè acabem de passar una altra pandèmia.
Exacte.
I ha tornat a haver desconeixement, i ha tornat a haver dubtes, la gent ha tornat a estar aïllada. Allò, aprenem una mica de totes les coses que han anat visquent i que hem anat visquent, mirem de saber coses i no ens escoltem el primer que passa, però informem-se per nosaltres mateixos.
Exacte.
Saps? Vull dir, una mica és aquesta... perdona, penso que no he dit el títol, estic aquí tan apassionada per tant de com va i de la importància de llegir. El llibre es diu Els fills adormits, l'autor es diu Anthony Passeron, i traduït, fantàsticament traduït per en Lluís Anton Baudenes, i publicat a L'Altre Editorial, de l'Eugènia Brogi. I aquest és el llibre que recomanem aquesta setmana.
Exacte, la veritat que un llibre que jo segurament llegiré, perquè és un tema que genera moltes incògnites encara i que a vegades amb aquesta visió és més fàcil entrar-hi.
T'asseguro que la mirada familiar d'un nebot que diu què ha passat i que té aquell punt de carinyo també per aquest oncle que era tan proper al seu pare i que en realitat va desaparèixer de la seva vida, sempre més amb una sensació de vergonya, eh? Vull dir, pensa que tenien una carnisseria i van anar a parar a la ruïna tota la família, perquè en un poble petit, vull dir, que un germà del carnisser morís de sida, vull dir, els va arruïnar tots, això. Vull dir, estem parlant d'un fets humans, d'una actitud humana que anem d'aprendre de històries
d'aquestes n'hem d'aprendre.
Hem d'aprendre del passat, hem d'aprendre dels errors i vull dir, mirar de tenir, ja et dic, una opinió pròpia en tots els aspectes.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, i ens tornem a veure dilluns. Adéu.
Adéu-siau, adéu, bon dia, adéu.